Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Hola, què tal? Benvinguts. En aquest món en què estem acostumats a notícies tan dolentes, tan pessimistes, que de tant en tant puguem celebrar una notícia que va ser molt bona per tota la humanitat, és tot un goig. I això és el que hem pogut fer aquest passat 25 de març, en què celebràvem la festivitat de l'Anunciació de l'Arcàngel Gabriel a Maria, tema del qual, al llarg del programa d'avui, tindrem ocasió també de fer-ne memòria.
Anunci important. I també el que avui us portem una proposta, un anunci important, perquè us volem proposar de redescobrir una història molt antiga amb una mirada nova. Però per saber de què va tot això tan misteriós, doncs us convidem a escoltar el programa i ben segur sabreu de què es tracta.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues del Missatge en una ampolla. Doncs, mireu, estava pensant en com saludar els nostres oients i de cop ha saltat la veu del Missatge en una ampolla que diu música i reflexions per capgirar el món. I m'ha fet pensar que potser no necessitem capgirar el món, que ja està capgirat, el que necessitem és tornar-lo a lloc. I avui us presentem música i reflexions per tornar al món a la seva serenitat, per tornar al món la pau de Déu d'on no hauria d'haver sortit mai, per tornar al món a l'amor de Déu. Música i reflexions que preparem el Miquel Albert Soler i jo mateix per a tots vosaltres i que podeu escoltar a través de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, també per internet, a la pàgina de radioestel.cat, programació a la carta, podeu escoltar els episodis, els programes ja passats del Missatge en una ampolla. També podeu escoltar-nos en directe si no esteu a la zona on es poden captar les emissores de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David. Bona nit, amigues, amics, oients. Benvinguts, doncs, a aquest programa que ens dediquem a fer reflexions des de l'humanisme cristià, social i progressista. Idees alternatives, com us deia el David, doncs, per tornar aquest món a l'estat de la seva creació, aquest estat natural, bo, bondadós, més bell, és a dir, amb més bellesa que tots desitgem. I per contribuir-hi una miqueta en aquesta estona de ràdio, començarem amb música de l'Àlex Campos, que ens porta un tema musical que ens recorda que Déu Pare Nostre té cura de tots nosaltres. Cuidaré de ti.
La mañana cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti.
que en tu mira perderme en el tiempo y no regresar, dulce amar. Eres tu silla, señor, realidad. No tengas miedo que yo no me iré, y en tus dulces sueños también viviré.
En la mañana cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Sentirán mi aroma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir. Que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, y sepa todo el mundo, cuidaré de ti.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Dèiem a l'inici del programa, el 25 de març, celebràvem l'Anunciació de l'Arcàngel Gabriel a Maria. No sé si us heu parat mai a pensar la importància d'un anunci com aquest i més enllà, la importància de que Maria contestés que sí, perquè, bé, Maria era lliure, hagués pogut dir que no volia embolicar-se en tot això, com molta gent fa ara, que no volen saber-ne res de les preocupacions, dels maldecaps, que diuen, ui, no, això és massa trasbals per mi. Maria hagués pogut dir que no li interessava aquest tracte. Bé, suposem que Déu n'hagués buscat un altre, no? Però Maria va dir que sí. Maria estava plenament disposada, coneixia Déu i sempre havia sigut molt devota i sempre havia tingut, doncs això, les ganes de fer el que Déu li digués que havia de fer. I això és el que potser ens passa a nosaltres també i ignorem que Déu té anuncis importants per fer-nos i nosaltres no l'escoltem. Què us sembla?
I és que Maria va dir que sí a l'arcàngel Gabriel quan va conèixer el missatge que li portava de part de Déu. Aquest sí a Déu va ser una decisió presa per Maria importantíssima per tota la humanitat de tots els temps. Gràcies, Maria. I és just que t'ho agraïm, perquè gràcies a aquest sí va ser possible el primer Nadal de la història. Va ser possible que Jesús, fill de Déu, plantés entre nosaltres la seva tenda, que es realitzés el seu evangeli, que es formessin les primeres comunitats cristianes amb deixebles, apòstols, homes i dones, i així naixés l'Església. Va ser possible que esdevingués la salvació per tota la humanitat de caure sota el poder del maligne. Va ser possible que esdevingués la Pasqua i amb ella també la nostra resurrecció. I finalment que vingués l'Esperit Sant a la Terra, a la Pentecosta. Amb Maria veiem com n'és d'important dir-li sí a Déu. Ella, dintre del pla diví, va tenir una tasca importantíssima. Però cadascun de nosaltres també tenim en aquest pla diví una funció a desenvolupar. Així doncs, cal que ens preguntem si li hem respost a Déu afirmativament o negativament. Només de tu depèn que la funció que tens encomanada per Déu es realitzi o quedi per fer. Pensem-hi?
No tinguis por, Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs de nom Jesús. Ell serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim.
Senyor, és amb tu.
Doncs aquesta és una cançó que recorda el missatge de l'arcàngel Gabriel a Maria. Aquesta cançó, que porta per títol Alegra't, que forma part del treball de la ciutat Estel del grup Canta la teva fe. En aquest temps de Quaresma, per anar-nos preparant per la Setmana Santa i per la Pasqua, tenim una proposta molt interessant que avui volem fer-vos.
Exacte. Avui us proposem una activitat per aquests dies previs a la Setmana Santa. Ara és temps de passió i el missatge en una ampolla volem anar a veure la passió de Llinars del Vallès. Però primer volem saber com és aquesta passió i per això ens hem posat en contacte amb la Reyes Barragán, que n'és la directora i la que va acabar donant forma al text que interpreta, oi? A més de participar-hi també com a actriu. Bona nit, Reyes.
Bona nit.
Explica'ns què és el que fa que la passió de Llinars sigui diferent d'aquestes més conegudes.
Bona nit. Sí, sí, és la passió la vaig escriure. Vam fer un primer esborrany amb un company del teatre, perquè va ser una decisió del grup de teatre de fer una passió, però després d'aquell esborrany vaig acabar-la jo i sí, es pot dir que és una passió amb esperit femení. Una cosa que destaca la passió de Llinars és que els personatges femenins tenen un paper fonamental, perquè sobretot Maria Magdalena actua com a narradora i ens dona el seu punt de vista. I les dones tenen molt protagonisme. Cosa difícil en una passió perquè és una obra protagonitzada majoritàriament per homes. A les passions normalment les dones hi surten, són presents, però tenen poc pes de text. En canvi, en aquesta passió, les dones sí que en tenen de presència i de veu. A veure, diferent, la història és la mateixa, perquè la història no es pot tocar. La història és la que és. Però el que sí que nosaltres pensem que una característica molt especial de la passió de Llinars, a més del paper fonamental dels personatges femenins, és la força que té el text, que està despullat de tot, perquè és una passió molt, molt senzilla, molt austera, en la qual gairebé no hi ha decorat. Però, segons ens diu el públic, això no es troba a faltar, perquè aquesta força de la paraula fa que els espectadors se sentin molt implicats des de primer moment, se sentin part del que està passant. I fa que des de les primeres escenes la història de Jesús sigui a l'abast de tothom i molt propera. I diem que això és la qüestió especial que té la passió, aquesta austeritat i aquesta senzillesa i aquesta força de la paraula que pren protagonisme i que fa que l'espectador, que la barrera entre escenari i platea es trenqui i la gent se senti molt a dintre de l'obra. També diem que és una passió molt per creients i no creients. La gent que la ve a veure ens diu que és molt didàctica, que també era una de les intencions a l'hora d'escriure-la, i els que són creients, que ja saben de què va la història, doncs se senten molt a gust i molt còmodes i l'entenen molt bé, però els que no són creients o els que estan allunyats del tema, doncs per ells és un redescobriment del missatge de Jesús. Per això diem que és una passió per creients i no creients. De fet, la redacció d'aquesta passió també va tenir molta intenció evangelitzadora. Tot això que ara hi ha aquests moviments de tornar a creure, dels grups alfa i tot això, doncs l'any 2000, sense tenir en compte això, una mica aquesta cosa de la gent necessita que li tornin a explicar la història d'una manera més clara, jo ja la tenia al cap. I trobo que ara lliga molt amb el que estem vivint ara. Jo quan hi ha gent que em posa, em rebutja la passió i em diu no, jo aquestes coses no les vaig a veure, sempre els dic que la història de Jesús és universal i que tu pots veure la passió com a creient i veure la passió com a una història d'una injustícia molt gran, d'un home que passa pel món fent bé i que fa nosa als poderosos i que els poderosos se'l treuen de sobre. I això és una història que continua passant i per desgràcia, passarà. I penso que per això la gent pot connectar molt bé amb la passió, amb aquesta i amb qualsevol altra. Però amb aquesta penso que molt, perquè és molt, molt directe aquest missatge de la injustícia i clar, com que jo ara faig com en les pel·lícules, que faig spoilers que no hauria de fer, en aquesta passió hi ha uns narradors, a part de la Magdalena hi ha altres, hi ha un anar i venir del present al passat, hi ha uns narradors que parlen directament al públic, i això fa que el que senten els actors, si t'estan mirant als ulls i t'ho estan dient a tu, que estàs a la primera fila, quedes molt frapat. I jo penso que això ho aconseguim. Per sort, crec que tots som amateurs, encara que tinc gent que ha fet estudis de batxillerat artístic o que ha fet cursos de teatre diversos. Jo mateixa vaig estudiar teatre 4 anys. Som tots amateurs. I tinc la sort, la gran sort, que tinc gent que ho fa molt bé i que sap transmetre aquesta emoció. I que aconseguim que, tot i que hi ha gent que no ho fa tan bé, hi hagi un equilibri interpretatiu i que la cosa quedi força bé. Jo estic molt orgullosa dels meus actors, estic molt orgullosa del Jesús que comença aquest any, que està fent un esforç molt gran, perquè el mes de desembre no teníem Jesús i vam aconseguir aquest noi que fa de Jesús, i tothom s'esforça molt i posa molt de la seva emotivitat i del seu esperit i del seu amor, encara que no tothom que surt de la passió, i això passa a totes les passions, és creient, però tothom pot connectar amb la història, sigui creient o no.
Està molt bé. Realment la proposta és molt interessant. Però explica'ns, Reyes, quan es pot anar a veure i quan poden adquirir-se les entrades.
Nosaltres, des de sempre, som una passió, petita i modesta, no podem fer, no surt gaire gent, i la gent després se'n vol anar de vacances i totes aquestes coses, només la fem 4 dies. I són els 2 caps de setmana anteriors a la Setmana Santa pròpiament. Estarem dissabte 1, diumenge 2, dissabte 8 i diumenge 9 d'abril. O sigui, el diumenge de Rams, que és el diumenge 9, és l'últim dia que la fem. I la fem a les 5 de la tarda. Aquesta passió és una mica més curta que les altres, tot i que es distribueix igual en vida pública i passió, primera part, segona part, però dura unes 2 hores 45 minuts i entre mig en 15 minuts de descans. Les fem a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars del Vallès, que és un edifici molt nou, perquè el vam estrenar l'any 2015 i vam obrir les portes per primera vegada amb la passió. És un edifici nou, amb servei de bar, un local adaptat, molt còmode, els seients. No és gaire gran, són 300 butaques, però si el veiem ple ja estarem completament feliços i encantats de la vida. Les entrades es poden comprar anticipadament al web del Teatre Auditori. El Teatre Auditori és de l'Ajuntament. Nosaltres no controlem el que són les entrades, però és molt fàcil. En el Google es posa Teatre Auditori de Llinars del Vallès o Teatre Auditori de Llinars i directament ja surt la pàgina del Teatre Auditori. Hi ha una pestanya enorme que diu comprar entrades i allà entres i la compres. Anticipades en el web valen 10 euros i a la taquilla valen 11. És un preu únic que ens ja fa des de l'any 2006 que el preu és el mateix. Vull dir que ens adaptem a les circumstàncies de crisi que hi ha ara mateix.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, Reyes. Esperem que hi hagi molts oients que s'hagin sentit atrets per aquesta passió que proposeu i nosaltres mateixos us vindrem a veure, també.
I tant, moltes gràcies.
Doncs gràcies. Jo estic molt contenta que m'hàgiu trucat i de poder parlar amb vosaltres i que tinguem una mica de difusió, perquè, evidentment, quan a la televisió o a la ràdio parlen de passions, sempre es parla de les grans, perquè és normal, perquè mouen molt públic, es fan durant molts dies, i les passions petites que n'hi ha forces quedem una mica fora dels mitjans de comunicació. I jo estic molt contenta que m'hagueu donat aquesta oportunitat de parlar de la passió, i jo el que animo la gent que la vingui a veure i que si li agrada li digui als seus amics i als seus parents, i que nosaltres encantats de poder transmetre el missatge de Jesús i encantats d'emocionar-nos i de fer la passió.
Molt bé. Doncs només recordar als nostres oients que poden comprar anticipadament les entrades al web teatreauditorillinars.cat. Esperem que hi aneu tots a veure la passió. Doncs escoltàvem el grup Cor Nou, un grup nou pel missatge d'una ampolla que hem descobert gràcies a l'anterior protagonista del programa, la Reyes Barragán, que ens presentava la passió de Llinars del Vallès. Ella ens ha comentat l'existència d'aquest grup originari de Cardedeu, un grup, podríem dir, familiar, format per l'Anna Ludewitt i l'Immanuel Elmstrom, que, fruit de la seva, doncs, del seu tarannà, de la seva manera de viure Jesús i la fe íntimament, doncs, això ha desembocat en aquest grup de música. que ens permet fer pregària a través de la música. Una cosa de la qual nosaltres ens n'alegrem moltíssim, perquè ja sabeu que ens agrada compartir i ens agrada transmetre aquesta música, i ens agrada saber que hi ha noves activitats al nostre país, que hi ha coses que s'estan movent gràcies a la fe, gràcies a Déu, que ens impulsa a tots nosaltres a transmetre el seu missatge. La cançó era la que donava títol al seu disc, Des de les entranyes, del grup Cor Nou. A les nostres ciutats patim sovint de problemes de contaminació acústica, però això és una qüestió que no es queda només a les ciutats, perquè fruit de l'augment del turisme rural i de les ganes de fer activitats fora de l'entorn de la ciutat, doncs també, sobretot els caps de setmana, els temps de vacances, en aquests ambients rurals doncs comença a haver-hi una intensitat sonora massa alta, doncs per excursionistes poc curosos amb el seu entorn, per gent que volen fer activitats de motor, per exemple, per altres persones que organitzen festes musicals en aquestes cases rurals i que, bé, potser ells sí que s'ho passaran molt bé, però els seus veïns potser no tant. I resulta curiós com amb totes aquestes persones, de vegades els molesten determinats sons naturals i, en canvi, no els molesten els sorolls que ells produeixen.
Segurament que estiguis on estiguis, no cal anar massa lluny per constatar que els sorolls ambientals, la contaminació acústica, constitueixen un greu problema a Catalunya. Climatitzadors, motors de vehicles, de gasolina o dièsel, trens, metros, transformadors, neteges de carrers, etc, etc. Fins i tot, darrerament, hem sabut que ciutats com Tarragona no tenen encara ben elaborat el mapa de sorolls. Mentrestant, veiem com arreu hi ha molta tolerància, massa, amb el soroll i les causes de la seva emissió, i, en canvi, poca tolerància amb el so. S'entén so a volum raonable i en les hores convenients. Sembla ser que el famós tema de les campanes de la Catedral de Girona a les nits arribarà a judici. També hem sabut que a Tarragona s'ha multat per contaminació acústica a una violinista de carrer. Realment, a la nostra societat molesta més el so d'unes campanes o d'un violí que no pas els sorolls mecànics massa sovint tolerats i permesos, encara que podrien ser evitats o mitigats gràcies als avenços de la insonorització? No creieu que està massa alterada l'estètica acústica de la nostra societat? Nosaltres creiem que caldrien normatives actualitzades i menys permissives en aquest tema, en benefici de la bona salut de tots plegats i de la bellesa del paisatge i de la creació en general. Així obtindríem millors i més bells paisatges, tant urbans com rurals com naturals.
Estel, música, missatge.
Si el món tot passa tan a prop i gira al revés, no veiem com passa el temps. Sense por cridar com em sento. But
Doncs aquesta és la música de Xavis amb la companyia del Miquel Abras. I com us dèiem al principi, si el món està al revés, si el capgirem, el tornarem a la seva normalitat i farem un món millor. I això és el que somiaven en aquesta cançó. El món gira, des de l'àlbum que porta el mateix nom.
Descobrim el missatge.
Avui ens n'anem cap al Nou Testament de la Bíblia. En aquesta secció que anem descobrint missatges d'aquest llibre tan important com és la Bíblia. I dintre del Nou Testament hi trobem una sèrie de cartes que escrivien diferents apòstols i deixebles de Jesús a diverses comunitats cristianes, les primeres comunitats que s'havien anat formant després de la mort, resurrecció i ascensió al cel de Jesús. Hi ha un apòstol, Judas Tadeu, Judas el germà de Jaume, que també té la seva carta escrita. No el confongueu, aquest evidentment no és Judas el traïdor, és un altre Judas, també apòstol de Jesús, que ens va deixar escrita una carta, i en el capítol 1 d'aquesta carta, de fet, únic capítol, en els versets del 3 al 16, tenim una sèrie de recomanacions, de suggeriments, a persones que estan patint, podríem dir, una desviació de la seva fe cristiana autèntica. I, a més, també els recorda, aquest apòstol, que a la fi dels temps, a tots, Déu ens tindrà en compte el nostre historial, com hem actuat i què hem fet. Escoltem, doncs, aquest fragment, si us sembla, de la carta de Judas.
Estimats, jo que tenia un gran desig d'escriure-us sobre la salvació que tots compartim, m'he vist obligat a fer-ho per exhortar-vos a combatre per la fe que ha estat transmesa al poble sant una vegada per sempre. Perquè s'ha infiltrat entre nosaltres certa gent que de fa temps té escrita la sentència. Homes impius que transformen la gràcia del nostre Déu en llibertinatge i neguen l'únic amo i senyor nostre, Jesucrist. A vosaltres, encara que ja ho coneixeu tot, us vull recordar que el Senyor, després d'haver salvat una vegada per sempre el poble traient-lo de la terra d'Egipte, més tard va fer morir els qui no havien cregut. Igualment, els àngels que no van guardar la pròpia dignitat, sinó que van abandonar el lloc que els pertocava, els té reservats pel judici del gran dia, lligats eternament al fons de les tenebres. Així també Sodoma i Gomorra i les ciutats veïnes, que d'una manera semblant es van lliurar a cometre perversions i volien abusar d'éssers d'una altra naturalesa, s'han convertit en un exemple, castigades amb el foc etern. De la mateixa manera, aquests visionaris embruten el cos, menyspreen la sobirania del Senyor, injurien els éssers gloriosos. Ni tan sols l'arcàngel Miquel, quan pledejava amb el diable discutint sobre el cos de Moisès, no es va atrevir a pronunciar contra ell una sentència injuriosa. Tan sols li va dir que et castigui el Senyor. Aquests, però, injurien allò que desconeixen i es corrompen amb allò que només coneixen per instint, com els animals irracionals. Ai d'ells! S'han embrancat pel camí de Caïm, per diners. S'han enfonsat en l'error de Balaam. Han anat a la perdició amb la revolta de Coré. Són la vergonya dels vostres àpats fraterns. Banquetegen sense fre i s'afarten sense miraments. Són núvols sense aigua enduts pel vent, arbres de tardor que no donen fruit, morts dues vegades, arrencats de soc arrel, onades salvatges de la mar, que llancen com escuma la pròpia vergonya, estels errants que tenen reservada per sempre la foscor de les tenebres. Enoc, El setè després d'Adam es referia a ells quan va profetitzar: «El Senyor ve amb milers dels seus sants àngels per judicar tothom i condemnar tots els impius per totes les impietats que hauran comès i per totes les paraules insolents que aquests pecadors hauran proferit contra ell». Són gent que es queixa i que protesta, que viu seguint les pròpies passions. Dels seus llavis surten paraules inflades i adulen les persones per interès.
Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los odios contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado, mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo. Ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Fasicudas, entre Herodes y Pilato, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Escoltàvem aquest credo del Luis Enrique Ascó i ell ens el presenta cantat amb aquest ànim perquè, bueno, moltes vegades en música les paraules ens poden quedar millor per aquells que no se l'aprenen. Però realment és una bona manera, la música, sempre de fer pregària i també de dir als cristians doncs, aquelles coses en les que no està basada la nostra fe. Escoltem aquest credo des del seu treball Amor de los Amores. Recuperem una idea molt antiga, pels que ja tenim una edat, fa anys això es deia molt, és diferent la llibertat del llibertinatge. I s'establia la diferència entre llibertat i llibertinatge allà on la nostra llibertat envaeix la llibertat dels altres. Volem recuperar això perquè avui potser està més oblidat. Tots entenem que la llibertat és necessària, és imprescindible. La llibertat és un dels valors fonamentals de la nostra fe i també ho és el respecte per les altres persones.
Si llegim atentament els evangelis, no hi trobarem cap línia on Jesús condemni, exclogui o jutgi a ningú per la seva identitat sexual. Precisament per això, l'Església tampoc ho ha de fer. L'Església catòlica ha de ser acollidora, no excloent, respectuosa, ha de saber escoltar, ha de saber reorientar i reeducar certes actituds irrespectuoses relacionades amb la sexualitat. És a dir, actituds que no respecten la pròpia sexualitat o la dels altres, o actituds que sotmeten o esclavitzen valença de la sexualitat, etc, etc. I Jesús sí que retreu aquestes actituds en l'Evangeli, però discriminar, jutjar, condemnar o excloure per causa d'identitat sexual mai ho va fer. Per tant, i seguint el mateix Papa Francesc, podem dir que qui és l'Església per jutjar? Pensem que ni amb la qualificació d'ultra aquests judicis no es poden considerar ni cristians ni catòlics. O és que volem tornar als autobusos excloents com els que hi havia abans als Estats Units d'Amèrica, que no permetien a les persones de raça negra anar assegudes al davant? Sincerament, pensem que l'Església catòlica ha estat massa callada davant d'aquests intents desestabilitzadors del famós autobús en els darrers dies. Què en penses tu? Ens agradaria conèixer la teva opinió i per això posem a la teva disposició el nostre correu electrònic info@missatge.org info@missatge.org. Amb aquesta preciosa melodia del oboè de Gabriel, d'Ennio Morricone, en aquest dia en què hem fet memòria de la bona notícia que ens va portar l'arcàngel Gabriel per tota la humanitat, ens acomiadem de tots vosaltres en aquest programa de Missatge en una Ampolla.
Un programa que hem fet hem fet possible gràcies a la col·laboració del Jordi Carretero i del Iago Moreno, que us hem portat aquí, el Miquel Albert Soler i jo mateix, el David Siscar, i en el qual esperem retrobar-vos la setmana que ve, tot just d'aquí 7 dies, per continuar la nostra tasca d'acostar-nos a Déu, acostar-nos a la nostra espiritualitat, acostar la fe a totes les persones. Gràcies, fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.